Són les 9 del matí.
Fórmula Estel, la fórmula musical.
Actualitzem la informació amb Borja de María.
Bon dia a tothom. Segons el diari El Mundo, l'expresident balear Jaume Matas confessarà avui haver rebut sobres amb diners a la seu del Partit Popular a canvi de no anar a la presó. Uns diners per adjudicar les obres de l'Hospital de Son Espases a la constructora OHL. El cas no es quedaria fora d'aquest acord amb la Fiscalia i el Ministeri Públic veu difícil acusar Matas pel cas de la compra d'un palauet al centre de Palma de Mallorca. I segons OK Diario, Luis Bárcenas retirarà també avui la demanda al Partit Popular per la destrucció dels ordinadors. L'exgerent i extresorer del Partit Popular podria desdir-se de les seves acusacions o bé no col·laborar a la presentació de proves. El passat 26 de juliol, la jutge va processar el Partit Popular per un delicte de danys informàtics i un altre d'encobriment pel suposat esborrament dels discos durs dels ordinadors usats per Bárcenas a la seu nacional del partit. I continuem parlant del Partit Popular perquè el president del govern espanyol, Mariano Rajoy, va obviar parlar tant del cas Soria com de la Diada i es va centrar ahir en parlar de la situació de bloqueig que viu Espanya. Rajoy va deixar que fos la vicepresidenta i el titular de justícia als que es referissin. Soraya Sáenz de Santamaría va ser l'encarregada, va qualificar d'il·legal i oportunista la intenció del president de la Generalitat, Carles Puigdemont, de convocar unes eleccions constituents l'any vinent i plantejar a l'Estat una nova proposta de referèndum. I anem a política catalana perquè el primer secretari del PSC, Miquel Iceta, va anunciar oficialment la seva voluntat de seguir liderant el PSC i optar a les primàries del partit. L'anunci arriba després que l'alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet i número 2 del partit, Núria Parlon, es postulés també com a candidata i no descartés una candidatura conjunta. Hi ha avui notícia de la majoria de portada dels diaris que Isidre Feiné presidirà Gas Natural Fenosa. El president de la Fundació Bancària La Caixa i de Criteria relevarà Salvador Gavarró després que ahir es va tancar l'acord pel qual Criteria, Caixa i Repsol han venut cadascuna un 10% a la companyia Global Instructure Partners, un fons d'infraestructures independent estadounidenc que inverteix en països de l'OCDE i també en determinats països emergents. Fins aquí l'actualitat. Ens actualitzem quan sigui les 10.
Ràdio Estel. Barcelona 106.6.
De dilluns a divendres, la cistella és nostra a Ràdio Estel. Bàsquet al dia, tota l'actualitat del món de la cistella amb un servidor, Òscar Merino, i tota l'emoció i intensitat del món del bàsquet. Recorda-ho, de dilluns a divendres a les 9 de la nit, us espero al Bàsquet al dia a Ràdio Estel.
Amb el suport d'Endesa, llum, gas, persones.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 30 40.
Després de la tempesta, no ha arribat la calma. Aquests anys de crisi han deixat moltes famílies desprotegides i vulnerables que continuen necessitant l'ajuda d'entitats socials com Càritas. Demanem la seva col·laboració. Ajudi'ns a ajudar. Pot col·laborar amb Càritas Diocesana de Barcelona trucant al 93 112 70 10 o entrant al nostre web caritasbcn.org.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Fórmula Estel. Mercè Raga.
Naturalment, doctor Pros. L'espai per conèixer les teràpies més naturals. Naturalment, doctor Pros. Per una vida més natural.
arriba a Ràdio Estel la secció Naturalment, doctor Pros, com sempre, un espai per conèixer ben de prop les teràpies més naturals. Molt bon dia a tothom, deixeu-m'ho dir, soc Mercè Raga, us parla Mercè Raga, les vies de Sot tenim el Toni Huguet, i com no, doctor Pros, doctor Miquel Pros, què tal, com està?
Bon dia, Mercè, gràcies,
molt, bon
molt bé.
Avui estem també molt ben acompanyats per una companya de feina que de ben segur doncs, tots coneixeu, doctor.
Sí, i tant, sí.
Molt bon dia.
Carla Planàs, com estàs?
Bé, molt bé, aquí molt ben acompanyada, com sempre, amb el Toni, amb el doctor, amb tu, què més vull?
Sabeu què passa? Que ja fa un dia es van parlar del tema de les ventoses, doctor. Parlàvem sobretot de molts articles que han sortit aquests dies després dels Jocs Olímpics de Brasil. L'últim article que podem llegir a La Vanguardia, sota la secció de trucs, li diuen les ventoses de l'àvia, doctor. Ara ens dirà vostè si està a favor o no. Perquè avui també veig aquí un reguitzell de com podem dir-ho, això?
No, ventoses.
Estris.
Sí, sí.
Clar, això... que jo de primeres, quan ho he vist, dic, i això què és? Això són les ventoses del doctor Pros.
Mira que és bonica.
És preciosa,
quin disseny més bonic que té,
sí, sí, que és com així artesanal.
Exacte, amb diferents tamanys, És de vidre, un vidre fos, està fet pràcticament, quasi una cosa manual. Això ve d'Alemanya.
Farem una fotografia i la penjarem al nostre Facebook perquè
els
nostres
ullets
així ho puguin
veure. I aquesta és la ventosa que fem servir per fer massatge. Aquesta d'aquí.
Perquè, clar, avui volem parlar, volem aprofundir sobre el tema de les ventoses, quines són les seves utilitats, com es poden practicar, els tractaments, quan duren, a qui pot beneficiar el tema de les ventoses. Ja veiem que el mateix nedador multimarquista, Michael Phelps, doncs el veiem amb aquestes...
Amb aquestes
marques de l'esquena, rodones, i la gent es preguntava, i de què són? Doncs són de les ventoses. Michael Phelps, podríem dir que posa de moda, i ara tothom, fins i tot el doctor ens comentava ara fora a micro, no, és que hi ha gent que em ve i em demana això, no?
Jove,
com si fos un tatuatge.
Gent jove que diu escolti, posi una ventosa perquè, clar, pot imitar el seu nedador, no? Uh-huh. Vull dir que, no sé, hi ha coses que jo tampoc m'ho explico, no? Però que et vingui una noia joveneta o un noi, i com, exacte, com si fos un tatu, no? Un tatuatge. Doncs posi'm unes ventoses, i no tenen res perquè no tenen cap dolor. Però, bueno, com que saben, doncs, a través de la família que hem resolt algun tema, que jo poso ventoses de fa anys i panys, llavors, doncs, els hi fa gràcia portar aquest un hematoma. Doncs, bueno, mira, els hi posem un hematoma. Sí, sí, sí. És curiós, És curiós, a vegades, les coses com arriben a funcionar. El que passa que aquí, jo crec que, Mercè, seria molt important també anotar i assenyalar que el tema de les ventoses no és un tema, perquè ara, esclar, hi haurà totes les crítiques que vulgueu, positives i negatives. I la ventosa, d'acord, has començat dient la medicina de l'àvia. La ventosa s'ha utilitzat a la història de la medicina sempre. És a dir, que la ventosa ens podem remuntar a la cultura mesopotàmica, és a dir, 3.300 anys abans de Crist. Vull dir que, imagina't, si vas a Egipte, i suposo que vosaltres ja heu anat, veureu a les tombes dels faraons que hi ha la ventosa. O sigui que una de les coses, que és això, de fet, ho sap tothom qui ha viatjat, no? Hipòcrates potser va ser el personatge que va començar a parlar de la ventosa des d'un punt de vista més científic, no? Però, bueno, heu de pensar, doncs, que no és una cosa de fa 4 dies. O sigui, la ventosa és una eina que, posada en mans de la medicina, podem fer autèntiques virgueries. És a dir, a vegades, jo podria dir, fins i tot hi ha miracles. I, de fet, aquí hi ha testimonis que han sortit i han parlat, doncs, de curacions meravelloses, i, total, els he fet una ventosa, que tu preguntes, bueno, i com va, i com s'aplica, i per què serveix, i amb quina rapidesa. O sigui, la ventosa en mans del metge. Jo crec que la ventosa, esclar, en aquests moments ara és un perill, perquè tothom s'atreveix a fer ventoses. És com els acupuntors. Tothom fa acupuntura, o tothom fa homeopatia. Com que tot això no està regulat, no està dins de la facultat, llavors, mira, tothom s'atreveix. Amb la qual cosa, clar, això també és un perill, perquè, doncs, una ventosa mal posada, jo crec que, precisament, amb aquest nedador, aquest, el Michael Phelps, li han posat unes bandoses que no sé si realment... potser la intenció era bona, no? Però no crec ni tan sols que estiguin ben posades. Nosaltres fa 40 anys que posem bandoses i a vegades també, també t'haig de dir que potser no es posen amb el criteri, o sigui, que a vegades també ens equivoquem, no?
Jo recordo, doctor, que aquí més d'una vegada ha portat gent que parlava en temps enrere, s'havia parlat, havia fet un programa especial i me'n recordo que havia portat gent aquí que donava...
O sigui, donava fe, testimoni, sí, clar.
De lo bé que els hi havia anat les bandoses.
Sí, per tant, ni és una moda, ni és una pseudociència, no? Perquè és clar que ara tu parlis amb un metge que fa 40 anys, que és el meu cas, 40 anys que jo faig servir això, que això ho vaig descobrir a Alemanya quan jo tenia 20 anys. Jo estava treballant en clíniques a Alemanya on venien gent de tot el món a resoldre conflictes, problemes de dolor que no s'havien resolt en el seu país d'origen, i allà, doncs, bueno, ja els aplicàvem mentoses. Vull dir que no és un tema nou ni és un tema actual. Que ho hagi posat... ja està bé, que ho hagi posat en actualitat aquest personatge, doncs, bueno, ja ens afavoreix, no? I llavors, doncs, bueno, esclar, la gent... hi ha hagut una allau de trucades, precisament, perquè dius, ostres, perquè serveixen les ventoses,
clar,
no? I tu ara...
perquè serveixen, perquè nosaltres aquí hem vist per mucositats, per mals d'esquena, per hèrnies discals. És més, doctor, ens han arribat 2 e-mails,
sí.
Si em permet, doncs, exposar-li. El primer, una pacient, bé, una interessada, una oient, que ens deia que ella pateix una hèrnia discal aquí al clatell, i que d'una banda pregunta l'origen d'aquestes hèrnies, d'on pot néixer, diguéssim, per quin és el motiu per al qual es formen aquestes hèrnies, si aquesta mateixa hèrnia li pot provocar vertigen, perquè el dolor li va per tota l'esquena i li baixa fins, diguéssim, aquí al punt de la lumbàlgia. I per acabar, doncs, aquesta oient ens demana si les ventoses seria un bon tractament per ella.
Probablement. Has de pensar que les hèrnies, tant siguin les hèrnies a nivell cervical, dorsal o lumbar, avui és quelcom tan comú. Hi ha molta gent, moltíssima gent, que si ara agaféssim una mostra aquí, els hi féssim una ressonància magnètica o una radiografia, doncs trobaríem hèrnies que ni ells mateixos saben. És a dir, per tant, la hèrnia és una conseqüència una miqueta d'aquest modus de vida que tots tenim, és a dir, les tensions, tant siguin les tensions físiques com les tensions emocionals, psicològiques, tot això ens acaba afectant. I la musculatura, i sobretot la musculatura de la part alta de l'esquena, el trapeci i les cervicals, és molt susceptible d'aquests canvis d'estructura. És una, lo normal és que tinguessis una musculatura, doncs, relaxada, però això seria lo normal, però resulta que avui és lo menys normal, és a dir, qui no es queixa de les cervicals, perquè hi ha una contractura. I en el nucli d'aquesta contractura hi ha el que se'n diu, això en parlaven els alemans ja fa molts anys, la miogelosis. És a dir, la miogelosis és una induració muscular que és a l'epicentre de tot aquest dolor, no? Què passa? Que la hèrnia és una conseqüència directa d'aquesta tensió muscular. És a dir, quan... tant sigui a nivell cervical, dorsal o lumbar. És a dir, que quan hi ha un grup muscular que tira més que un altre, perquè aquestes miogelosis poden anar distribuïdes una mica a l'atzar, doncs allà on hi ha una miogelosis hi ha una alteració també de... sobretot del pH, del pH de la zona. És a dir, el pH varia en funció si rep més o menys oxigen. Quan hi ha una contractura muscular, normalment el que hi ha és una manca d'oxigen, que per això s'acaba formant, doncs, aquesta miogelosis. I aquesta miogelosis ens portarà a una induració muscular, i aquesta induració muscular, aquesta estructura muscular tensa, ens portarà a una hèrnia, que pot ser cervical, dorsal o lumbar. Que a la vegada, aquesta senyora s'hi pregunta, una hèrnia pot donar com a conseqüència, pot anar paral·lel, és a dir, no té per què ser una conseqüència d'un síndrome vertiginós, em deies, no? O molt sovint aquesta sensació de que se'ns adormen les mans, pessigolles, formiguejos, això és quelcom molt típic. Tot això ho podem resoldre amb una ventosa. És a dir, que a la pregunta, si aquesta senyora dius, podem revertir una situació d'una hèrnia, la podem revertir perfectament. És a dir, que, i de fet, ara cada vegada es superen menys. Però jo tinc... Jo recordo, mira, hi ha un personatge de Lleida que li vàrem resoldre una hèrnia, una doble hèrnia cervical amb el nostre tractament, no? Mai a la vida m'he trobat una persona, jo no sé exactament a què es dedicava, ell treballava a la banca, però ens ha enviat 25 o 30, i em sembla que quedo curt, hèrnies cervicals, a més, és a dir, fixa't, entre la seva clientela deu ser perquè, és clar, era en aquell temps en què les hipoteques doncs estaven disparadíssimes, la gent hauria d'anar a revisar la hipoteca, tothom estava nerviós, tothom estava en tensions, no? I llavors, clar, dius, escolta, tinc un mal de cap, em fa mal les cervicals, o tinc un mal d'esquena, escolta, tranquil, vagi a veure el doctor Pros i que li posi una ventosa. Però això és un cas molt curiós, que el tenim arxivat, i aquest personatge, vaja, m'encantaria un dia poder-lo portar per aquí, perquè és com és possible, no?, que ens hagi enviat al llarg de la seva... bueno, i en poc temps, en relativament poc temps, tantes hèrnies, però a més cervicals. Per tant, la hèrnia cervical tractada amb una ventosa...
Sí?
Sí, home, i tant.
Quina seria la durada d'aquest tractament, per exemple? Amb una sessió de ventoses?
Pues, mira, si... sol ser molt ràpid, eh? Perquè, aviam, si... Clar, aquí s'ha de saber molt. És a dir, que nosaltres quan toquem una esquena i quan palpem les cervicals, en seguida ens donem compte del que hi ha. Llavors, doncs, a vegades amb una ventosa ja hi ha una millora espectacular. Potser al cap de 3 setmanes, al cap d'un mes, el tornem a veure, no? Però quantes vegades ha passat, i això, Carme, tu ara parlaves d'aquests testimonis que han sortit aquí a la ràdio, de, per exemple, un síndrome vertiginós que a vegades va associat amb una hèrnia discal, una hèrnia cervical, no? Doncs que se li posa una ventosa, aquest pacient arribava a casa acompanyat amb la seva parella perquè no podia, perquè queia, perquè tot li donava voltes, i surt de casa curat. És a dir, això ens ha passat moltes vegades. Per tant, amb un acte terapèutic, doncs, hem resolt un tema que potser portava mesos de problemàtica, a més a més amb un afegitó aquí, que són normalment situacions en les quals la gent estan hipermedicats, antiinflamatoris, no? Ara està de moda els ibuprofenos, no? Els corticoides, és un suma i sigue tot això. Doncs, tot, clar, d'entrada, el que eliminem és tota aquesta medicació, perquè disminuïm el dolor. Però, i al disminuir el dolor, millorem la funció, en aquest cas, de la columna, i llavors, quan millorem la funció, el millor és anar... és un vertigen que no té res a veure amb l'hernia discal, perquè potser té alguna cosa a veure amb aquesta contractura muscular, però que actua el mecanisme, la fisiopatologia de la problemàtica és totalment diferent. Però la veritat és que el resultat final és que la millora sol ser espectacular.
Carme Planàs, la teníem aquí avui convidada, eh, Carme? El motiu per al qual nosaltres...
Sí.
Bé, és un plaer, eh? Sí. Que ens acompanyis.
Ja.
Però ens volies explicar un problema, Carme, no? I aprofitant que tenim el doctor Pros...
Sí.
Bueno, no, perquè...
Fa molt de temps que tinc dolors a l'esquena, però és per causa d'unes... O sigui, tinc unes vèrtebres d'alguna manera aixafadetes.
Trencadisses, sí, no?
Que són...
Bueno, però...
Tinc una trencadissa de vèrtebres.
Sí, no, Carme, el teu és un cas també molt interessant, perquè, clar, tu deus anar a fer la fisioteràpia habitual,
sí,
no? Però que et resol més o menys,
sí,
no?
No gaire.
I també
no
ha patit un viacrucis de metges, la Carme, eh?
Sí, sí, sí.
Pues aquí, precisament, clar, jo sempre explico, Mercè, que la
nostra... Bueno, van fer unes infiltracions,
sí,
a l'esquena directament.
Bien. No?
Van a dormir a l'esquena, m'hi van infiltrar, no sé, devia ser aigua amb sucre, perquè no em va fer res.
Aigua amb sucre, diu, sí.
Sí. Bueno, no, en sèrio, vull dir, no sé, tothom deia, oi, aquestes infiltracions et aniran fantàstiques, traurà el dolor...
Això el traumatòleg.
Sí. I no m'ho va fer un traumatòleg en una clínica, bueno, perquè no negar-ho, la clínica del Pilar, m'ho van fer, i escolta, jo, des de quan vaig sortir d'allà igual, i després perquè em van dir, ui, això tarda a fer efecte, ja trobaràs millora. De cap manera.
Bueno, aquí, Carme, jo sempre explico que, clar, nosaltres... És una medicina molt... La nostra, la medicina que nosaltres fem, és una medicina molt, molt manual, no? És una medicina clar, no apliquem a tothom exactament igual. En el cas teu, per exemple, clar, se l'hauria de tractar com una porcelana xinesa, del 3.300 abans de Crist. O sigui, i no exagero, perquè s'ha de tractar no tan sols amb carinyo, sinó que en el cas teu, per exemple, el que faríem són petites infiltracions, però molt suaus, amb ozó, no? Amb ozó. Llavors, probablement, aquesta ventosa que veus aquí és una ventosa per fer massatge amb ventosa. Clar, què fem abans? Fem la ventosa, fem massatge amb ventosa, fem l'aplicació aquesta d'ozó via subcutània o intraarticular, és a dir, fem una mica una barreja de tot. Sempre en funció del que ens trobem a davant. No? Clar, el que no fem nosaltres és, vinga, doncs va, l'analgèsic de turno, la cosa no funciona, llavors, doncs, vinga, au a la clínica del dolor a fer infiltracions.
Amb pastilles no en fan
res. Sí. Pensa que, i això, hi ha quantitat de testimonis que han sortit per aquí, per tant, que passa que és curiós, perquè la Carme, que ens té aquí al costat, sí. No? Jo me l'emportaria ara sortint ja cap a la consulta, però en canvi resisteix, perquè sempre té feina, és una dona que estàs multiocupada, no? Que fas 50.000 coses, per tant, no té temps, és a dir, que això passa, no?
Això també és habitual, no?
Això, a vegades tens la solució o la possible solució al costat, però, en canvi, doncs, ho vas deixant anar, ja hi aniré, ja vindré, sí, però no tinc temps. Però jo disfrutaria treballant a la Carme i a més, doncs, veuries que hi ha resultats.
Oh, i tant.
Però pensa que, i a més, això, vosaltres que heu sentit aquí aquests testimonis de situacions desesperades, no?, que han provat de tot, les infiltracions que dius tu, bueno, i un llarg etcètera, i segueixen igual amb els dolors, i venen aquí, o sigui, venen a la consulta, i fem una ventosa i desapareix, tu.
I, doctor, com saben el punt on s'ha d'aplicar la ventosa?
Bueno, clar, aquesta és la gràcia del metge. És a dir, que aquí és evident que es necessita una llarga experiència per saber tocar, per saber palpar. Perquè, clar, nosaltres podem fer moltes coses, però si primer no identifiquem el punt de conflicte, doncs ja podem anar fent coses, que no farem res. Per tant, és a partir d'una palpació que pot coincidir o no amb un punt extremadament dolorós, i llavors allà li apliquem, en aquest cas, aquesta ventosa petita que tu tens a les mans. Això seria una microventosa, fem una punció que pràcticament un ni ho nota, i llavors desinflamem aquell punt. És a dir, traiem el que se'n diuen els moduladors del dolor, unes substàncies químiques que són les que generen el dolor. Clar, nosaltres, això és molt més intel·ligent que donar un analgèsic per via oral o per via, doncs, diríem, vascular, o sigui, punxant, doncs, una injecció a la vena, que ha de passar, doncs, tota una sèrie de barreres, no?, abans no arribar en el lloc de resoldre el tema del dolor. Nosaltres actuem directament en el punt del conflicte, eliminant, drenant aquestes substàncies que són les que generen el dolor. Per tant, que això és el que parlava abans de la miogelosis, aquesta inflamació, aquesta induració muscular. A partir d'aquí, la Carme i situacions similars, Carme, llavors ens poden dur a utilitzar altres eines, no? I llavors parlem d'un massatge, parlem d'una osteopatia, d'una quiropràxia, que amb tu no es podia fer perquè s'ha d'anar tan en compte, no?, que...
Això de l'osteopatia...
Osteopatia, sí.
És que l'altre dia vaig llegir-ho i no sé definir-ho, no sé en què...
Sí, bueno, això seria... Aquí fa anys, quan jo començava a fer medicina aquí a Barcelona, hi havia un quiropràctic, un a tot Barcelona, que tractava...
Imagina't.
Sí, i fixa't, amb 40 anys, ara, bueno, la quiropràctica, diguem-ne, ha quedat una mica enrere, l'ha superat l'osteopatia, que vindria a ser... És una miqueta el que és... L'osteopatia tracta el xassis, en general, no? És a dir, quan dic el xassis, em refereixo a tot l'aparat osteoarticular, no?, tractant de millorar, de reposicionar el cos. Però, sempre anem a raure allà mateix. És a dir, jo sempre explico, quan faig algun curset, algun seminari, algun taller per metges, que és importantíssim, primer, detectar la presència d'aquests nusos musculars a lo llarg i ample de tot el cos. Aquestes miogelosis. si no eliminem aquesta miogelosis, és a dir, si no restaurem altra vegada aquest pH que hauria d'estar doncs, en un punt d'alcalinitat i normalment està més àcid degut a la presència doncs, d'aquestes substàncies inflamatòries. Llavors, és igual, qualsevol de les coses que facis, quiropràxia, osteopatia, RPGs, que són aquestes tècniques ara pròpies de la rehabilitació, que són autèntiques meravelles. Sí, però primer hem de treure el nucli del conflicte. I és curiós perquè al treure el nucli del conflicte hi ha una, clar, hi ha una acció immediata que és antiàlgica, però també hi ha una acció reflexa que restaura la funció. És a dir, si aquell punt a l'esquena, a les cervicals, a la dorsals o a la lumbar té que veure, és un punt reflexa que té que veure amb un orga, digue-li el pàncreas, el fetge, el ronyó, el cor, llavors restaurem inclús la funció. O sigui, no tan sols traiem el dolor, sinó que millorem la funció. Per exemple, en el cas d'un vertigen, sovint passa que, a part de millorar el dolor de les cervicals, una hèrnia discal cervical, paral·lelament millora també o desapareix el síndrome vertiginós perquè no té a veure exactament amb unes cervicals alterades, sinó amb una disfunció de la vesícula i fetge. I d'aquí ve que hi ha molta gent que es passen mesos, anys, anant al metge, a la Seguretat Social, a buscar una medicació pel seu síndrome vertiginós, i resulta que nosaltres amb una ventosa ho traiem. Per què? Perquè hem millorat la funció de la vesícula i fetge, però d'una forma reflexa. Perquè l'esquena, en el fons, és una mica l'ambaixada general. O sigui, a l'esquena tenim l'ambaixada del cor, del pàncreas, de la vesícula, del fetge, del budell, etc., etc.
Avui estem aquí a Ràdio Hostel, a la secció Naturalment Doctor Pros, amb el doctor Miquel Pros. Doctor, és que ens ha entrat un altre oient que ens comenta que és un noi jove que ha patit recentment una apendicitis, l'han hagut d'operar d'urgència, i arran d'aquesta apendicitis el quiròfan va agafar una contractura.
Molt típic, això.
Creuen que és del nervi inflat i en aquest cas doncs, li produeix mals de cap, diguéssim, aquestes contractures musculars. En aquest cas també ens demana aquesta oient que les ventoses, per exemple, serien...
La ventosa o una combinació. En aquest cas, clar, en el quiròfan, amb aquell fred que fa capela, doncs lògicament, clar, passa molt sovint una contractura post-quirúrgica. Però aquí, veus, començaríem aplicant calor. Allò que hem parlat, el tèquer, l'indiu, una hipertèrmia local, no? Faríem una aplicació local de calor i llavors veurem si necessitem o no necessitem ventosa. Però sempre és una combinació de diverses coses. Però, bueno, que el podem ajudar, segur. Seguríssim.
Per tant, en aquest cas, en el cas d'aquest noi, el que primer faríem doncs, és això, no?
Primer per l'oral. És a dir, el que no podem fer, evidentment, jo no despotrico mai de la... O sigui, si hi ha un moment determinat que un ha de prendre un analgèsic, el prendràs. Però el que no pots fer és estar tota la vida prenent analgèsics, no? Perquè vol dir que això ja no funciona. Per tant, aquest noi i altres situacions similars tenen solució, vaja, seguríssim, clar que sí.
Com Carme Planasca, també. També. Carme, hi aniràs o no?
Sí, tant que sí. Primer també li portaré tota la documentació de la meva...
No, clar, però llavors l'important... La documentació, però el més important, Carme, carinyo, el més important és veure el pacient. És a dir, nosaltres quan veiem el pacient, el veiem, el toquem, el palpem, l'escoltem, no? I actuem en consonància, en funció del que ens trobem a davant. Però vaja, seguríssim que millorarem, és a dir, tindràs una qualitat de vida que no la tens ara. Però jo, una vegada més, Mercè, jo sempre explico que no és que nosaltres tinguem aquí la clau de tot, però som un element més dintre de la medicina que jo sempre em postulo amb una medicina que haurien de ser una mica, no conciliadora, una medicina que treballés paral·lelament a la medicina hospitalària, tu. O sigui que la medicina, diguem-ne, que per mi avui s'ha convertit en una medicina química, no? Doncs que respectés una mica tots aquests principis que ja arrenquen, no d'Hipòcrates, sinó, vèiem, de la Mesopotàmia, que no té res que veure amb el Michael Phelps, que hagi posat de moda unes ventoses, que en el fons se li ha d'agrair.
Sí, realment l'hem d'agrair.
Perquè llavors, esclar, aquí la gran argumentació que ens trobem, quina és? La manca de treballs científics. Ja hi som, ja m'han fotut altra vegada. La manca, ara mateix, jo en tinc aquí...
Bé, vostè portava...
Bueno, no, això no és un treball científic, però és un treball treball que ha fet una doctora que va estar amb nosaltres molts anys a la consulta, i és un treball sobre les ventoses i el mal de cap crònic, cefalea crònica. Doncs, bueno, el treball està molt ben escrit, però en aquests moments hi ha quantitat, sobretot en els països, aquests emergents, els països on potser la química no ha fet tant forat com ha fet en el nostre país. Recordem que em sembla que d'Europa, el nostre país, Espanya, ja no parlo de Catalunya, en general, sembla ser que dins d'Europa és el país on més química s'està prenent. I probablement dintre d'Espanya, Catalunya. Mira per bon.
Consulta, doctor Miquel Pros.
Fem-s'ho mirar, Mercè, fem-s'ho mirar.
Moltíssimes gràcies per aquesta interessant tertúlia d'avui, Carme Planes, gràcies. Si teniu, si voleu saber més informació, podeu trucar al 93-212-1504, 93-212-1504. I com també ja sabeu, la consulta del doctor Miquel Pros es troba al carrer Muntaner 551 de Barcelona, també a Girona, Soliu Salut, Santa Cristina d'Aro. Moltíssimes gràcies, doctor.
A reveure
la setmana vinent. Gràcies.